Notícies Vespre. Karen Madrid.
La tercera dosi ja ha arribat per les persones d'entre 30 i 39 anys. La nova franja s'ha obert avui després que la Comissió de Salut Pública aprovés subministrar el reforç als majors de 18 anys ahir. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els sabadellencs d'aquesta edat i els que estiguin vinculats al món de la dependència podran rebre el vaccí als caps de Sant Fèlix i de la Concòrdia. Això sí, s'ha d'haver passat almenys 5 mesos des de la segona dosi. Ara mateix hi ha 65.388 sabadellencs amb la dosi de reforç.
La Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell han de treballar de forma conjunta per garantir la transició ecològica. Així ho considera la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.
Jordà s'ha compromès, a més, a no emprendre cap acció a la ciutat sense el reconeixement i la complicitat de l'administració local. Tot plegat ho ha dit durant una recepció oficial al Saló de Plens de l'Ajuntament, on també ha signat el llibre d'honor.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell continua rastrejant el mercat i estudia incorporar un davanter sub-23.
El club veuria amb bons ulls també que arribés en forma de cessió un jove atacant, però la prioritat segueix sent reforçar el central esquerrà. L'operació Christian Gales, el favorit de les travesses, de moment està aturada.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no trobem incidències a la xarxa viària catalana, tampoc la més propera a Sabadell, i també se circula còmodament d'entrada i de sortida a Barcelona.
El temps.
Ara mateix tenim 7 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora. Aquesta estabilitat seguirà les pròximes hores i també de cara al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores els núvols han d'anar guanyant protagonisme, sobretot a la façana del litoral, deixant el cel mig ennuvolat, però en qualsevol cas no han de deixar ni el cel tapat ni tampoc han de deixar precipitació. De cara a demà s'espera un temps força estable, de fet amb un temps molt similar al que hem tingut avui, és a dir, amb domini del sol, amb aquestes nits tan fredes, amb temperatures negatives que tornaran a ser protagonistes a primera hora del matí, i de cara al migdia ja parlarem d'un ambient més agradable, amb temperatures superiors als 10-12 graus cap a la zona més del litoral, i cap a l'interior temperatures que estaran entre els 10 i 11 graus. Per tant, mantindrem aquest ambient fred que també ha de ser molt similar al temps de cara a diumenge. D'altra banda, de cara a demà, a primera hora del matí, també ens podrem trobar alguns bancs de boira, sobretot al Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Cap Sant Fèlix i el Cap Concòrdia han exhaurit en poques hores les cites disponibles per vacunar amb la tercera dosi als sabadellencs d'entre 30 i 39 anys. Són els dos espais habilitats a la ciutat per immunitzar contra la Covid-19. El Departament de Salut ha obert avui les cites prèvies per a aquesta franja d'edat. L'objectiu és començar per aquest grup de població i anar baixant a mesura que arribin més dosis. Actualment a Sabadell, 65.388 persones han rebut ja la dosi de reforç. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les persones d'entre 30 i 39 anys se sumen als majors de 40, que des de fa algunes setmanes estan rebent la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid-19. Tot plegat l'endemà que la Comissió de Salut Pública aprovés administrar la tercera dosi als majors de 18 anys. Un vaccí que es podrà rebre després de 5 mesos de la segona vacuna i no passat 6 mesos com fins ara, tal com també ha acordat l'organisme a petició d'algunes autonomies, entre elles Catalunya. Carolina Darias és la ministra de Sanitat.
Es que se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. Y también, muy importante, se ha insistido en la necesidad de seguir priorizando la vacunación de las personas mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna vacuna. Una llamada a seguir vacunándose, a ir a vacunarse, porque las vacunas, como digo y sigo repitiendo, las vacunas salvan vidas, de ahí la importancia de protegerse.
L'obertura de la vacunació a la franja entre els 30 i els 39 anys arriba en un moment en què la sisena onada continua a l'alça. Sabadell ha reportat en les últimes 24 hores 1.095 positius més, així com una defunció que eleven el volum global a les 643. A més, tots els indicadors epidemiològics empitjoren aquest divendres. El risc de rebrot ha pujat als 5.223 punts. La velocitat de contagi a l'1.20 i la incidència acumulada 14 dies als 4.316 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat aquesta situació, que el conjunt de Catalunya és igual de preocupant, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat avui que el pròxim 20 de gener es deixarà d'aplicar el toc de queda vigent des de la nit del 23 al 24 de desembre. En canvi, no s'ha pronunciat sobre una possible flexibilització de la resta de les restriccions i sobre una possible reobertura de l'oci nocturn.
Jorge Fernández, professor col·laborador de la UOC, considera que la limitació del preu dels testos d'antígens arriba massa tard i que el preu encara és massa elevat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Home, és una bona mesura en el sentit que arriba, bueno, que baixa els preus, però certament arriba molt, molt tard. I també és cert que el valor màxim que s'ha fixat, jo entenc que podria estar, haver estat una mica més baix, perquè els països de l'entorn, com Alemanya, França i Itàlia, hores d'ara s'estan comprant per preus més baixos que aquests dos amb 94.
A partir de demà dissabte costaran com a màxim 9 euros amb 94 cèntims.
Un preu que el professor considera que farà que els farmacèutics puguin perdre diners, ja que segurament hauran pagat els testos a un preu més elevat que el que es fixa a partir d'ara. Per això conclou que la mesura es queda a mig camí per acontentar tothom.
Entenc que deu ser una mesura que vol quedar bé amb tothom, no? Amb els consumidors, des d'un punt de vista, perquè pagaran menys del que pagaven fa 4 dies, i des del punt de vista del sector farmacèutic i de les distribuïdores farmacèutiques, bueno, també pagaran, hauran d'assumir una pèrdua, però serà una pèrdua més petita que si fiquessin, per exemple, els preus que estan a d'altres països, com 2 en 10, 1 en 94, que estan en altres països.
Sobre la possibilitat de limitar el preu d'altres productes de primera necessitat, com el cost de l'energia, Fernández ho descarta, perquè seria molt més complex que posar un topall en un producte concret com els testos d'antígens.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
300 famílies sabadellenques a títol individual i les AFA de les escoles Joanot Elisanda, Nostra Llar i Enric Casasses consideren que l'entorn urbà dels centres educatius no és segur. Són els resultats inclosos en l'estudi de revolta escolar realitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
En total s'han enquestat 4.500 famílies de 180 centres catalans. 7 de cada 10 mostren especial preocupació per la seguretat dels seus fills. Marc Hurtado, de Revolta Escolar, assenyala el vehicle privat com el responsable d'aquesta percepció. Són declaracions al Cafè.
Per un cantó és que n'hi ha molts carrils de circulació, i per l'altre és que van molt ràpid. Quan diem molt ràpid és que no van a 30 per hora ni a 20, sinó que van a 50 o a més de 50 per hora. O sigui que són velocitats en les quals un infant que pot anar des dels 3 anys o fins als 12 en el cas de primària, es queden al vora de menys de mig metre d'aquests vehicles que van a aquestes velocitats.
Amb tot, des de Revolta Escolar demanen la pacificació dels entorns dels centres educatius. Idealment aposten per la prioritat dels vianants. Si no, demanen un sol carril de circulació i mecanismes per garantir que no se superen els 30 km/h amb radars o ressalts. Amb aquestes mesures, asseguren, també es reduirien la contaminació atmosfèrica i l'acústica, una disminució que milloraria la salut dels infants.
Una reducció de les emissions que és imprescindible per frenar el canvi climàtic i evitar-ne les conseqüències. De fet, des de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'ICTA, asseguren que, si no s'actua, temporals com el Filomena o el Glòria seran cada cop més freqüents. Pau Comas és investigador de l'ICTA.
Ja comencem a veure molts problemes, com dèiem, això, amb els fenòmens aquests de, així, més extrems, que abans podien passar, diguem, cada 50 o 100 anys, i ara potser els veurem cada 10 anys. I això, doncs, si voleu, us ho explico així una mica per sobre. Tindrem fenòmens més extrems en el sentit que tindrem onades de calor més fortes, més intenses i més duradores a l'estiu, o sigui, tindrem estius més secs i més càlids, i per contra tindrem a les èpoques de pluges pluges més intenses i més torrencials, amb més inundacions.
Però què es pot fer per frenar el canvi climàtic?
Segons Comas, és imprescindible un canvi productiu que redueixi l'emissió de CO2, però també la de metà. En aquest sentit, assenyala la necessitat de transformar els models agrícoles i ramaders, a més dels processos d'obtenció del petroli. En l'àmbit individual, també es poden emprendre accions, com no utilitzar vehicles amb combustible fòssil, comprar productes amb menys productes de carboni o instal·lar plaques solars al domicili.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
L'Ajuntament de Sabadell sabrà de primera mà les actuacions que té previstes el municipi, la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que no en tirarà cap endavant sense informar-ne.
Així ho ha assegurat la consellera Teresa Jordà en la rebuda institucional que s'ha fet aquest divendres al Saló de Plens, on també ha signat el llibre d'honor de la ciutat. Després de conèixer els plans per afrontar la transició climàtica i energètica, com ara el projecte BioOptop, Jordà s'ha posat a disposició del ple.
I és que hem de fer aquesta transició ecològica perquè se'ns acaben els recursos, perquè a sobre tenim una pandèmia que no sé quan acabarem, però quan l'acabem és possible que en tinguem una altra, perquè ens ha tocat viure aquest moment ara i perquè tenim molts deures. És a dir, que jo avui vinc a posar-me a plena disposició, quan dic una servidora vol dir tots els directors generals, tot l'equip d'aquest departament.
La trobada anterior no només s'ha centrat en el projecte Biotop, però el qual l'alcaldessa vol optar als fons Next Generation, sinó que també s'ha parlat de canonades, les del Parc d'Agrari i la Pagesia.
I ens hem centrat, avui que ens acompanyava el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de temes, hem parlat del Biotop, evidentment importantíssim, hem parlat, venim de l'EDAR, que he quedat, us he de dir, extremadament meravellada i que serem al vostre costat, sens dubte, però hem parlat bàsicament de temes vinculats amb l'aigua molt importants.
Jordà assegura que en el moment actual requerirà consensos i ha volgut destacar la seva visió del territori, que va més enllà del que alguns qualifiquen com un munt d'hectàrees, ja sigui al Pallars o al Vallès Occidental.
Jordi Cuixart deixa de ser president d'Òmnium Cultural. El sabadellenc no es presenta a la reelecció i espera que la resta d'entitats del moviment sobiranista renovin també.
Calen nous lideratges. No podem renunciar a referents tan importants com el president Puigdemont, com l'Oriol Junqueras, com la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, l'Antoni Comín. Aquest país no es pot permetre el luxe de renunciar a cap tipus de referent perquè això ho hem construït entre tots. Però sí que és veritat i és obvi que en la situació en la que ens trobem, on hi ha una incapacitat manifesta de traçar una estratègia compartida, i és cert, i de fet en el meu últim llibre ho intentava també explicar, no? Necessitem una estratègia compartida que abraci tota la generositat, tota la diversitat, tota la transversalitat i tota l'ambició d'aquest moviment sobiranista que està més viu que mai.
Cuixart ho ha explicat aquest matí a RAC1, el dia que s'ha convocat la pròxima Assemblea General Ordinària d'on ha de sortir el nou president.
I serà el 26 de febrer i tot apunta cap a Xavier Antí com a nou president, ja que no es preveu que es presenti una segona candidatura. El president d'Òmnium Sabadell, Jordi Carbonell, assegura que aquest filòsof i professor de la Universitat de Girona ja sonava com a substitut en el cas d'empresonar també a Marcel Mauri. Ara bé, defensa que a la presó calia que Cuixart continués com a president.
Era totalment necessari. Perquè el que no pot ser és que estiguem governats pels tribunals espanyols i perquè amb una decisió arbitrària i repressiva es canviï la presidència d'una entitat com la nostra. Tenia de seguir sent president, perquè és una manera de mostrar-se ferm davant un estat que l'únic que fa és atacar-nos i que ens vol anorrear.
Després de dos mandats, Cuixart diu que seguirà treballant per l'entitat aprofitant el bon moment que viu. A més, s'ha autodescartat per fer política parlamentària.
Avui també és notícia.
El 91% de les mesures previstes per l'Ajuntament per superar la crisi de la Covid-19 ja s'han iniciat.
La comissió de seguiment del pla ha analitzat avui el quart i darrer informe trimestral d'avaluació i execució de les mesures. Ja s'han començat a fer 859 de les 942 accions proposades i el 74,6% d'unes 703 propostes que ja estan totalment executades. El cost d'aquestes actuacions del pla Covid té un pressupost de 15 milions d'euros.
L'explosió d'un motor d'un congelador produeix un incendi en un local del carrer del Gironès a 3:45 de la matinada.
Al lloc de l'incident es van dirigir 3 dotacions del cos de bombers, de la Generalitat, una amb ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques i 2 de la Policia Municipal. No va ser necessari l'assistència a cap persona.
La baixada de temperatures provoca l'activació de l'operació fred a Sabadell.
Hi ha una previsió de 0 a 3 graus i hi haurà una sortida de Creu Roja avui i demà per donar sopa calenta i mantes a persones sense sostre.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El sabadellenc Tomàs Pla de Vall rebrà el Gaudí d'Honor 2022 per la seva trajectòria professional. Entrevistat al programa El Cafè de la Ràdio, el director de fotografia ha reconegut que dedicarà el premi als seus companys de professió, concretament als que hi ha darrere la càmera.
I és que aquest serà el primer cop que el Gaudí d'Honor no va parar en mans d'un actor o un director. Pla de Vall ha repassat la seva trajectòria com a director de fotografia al costat dels principals noms del cinema català, com Francesc Bellmunt, Pere Portabella o Bigas Luna. Ara bé, també està molt orgullós de la seva feina com a professor.
Estic molt content perquè, sobretot, he donat moltes classes a l'ESCAC, bueno, a diferents universitats, etc. I hi ha gent en aquests moments que han estat a les meves classes que estan triomfant a nivell mundial, no? Això és molt, molt gratificant.
Alhora, al seu currículum també hi figura la direcció de la il·luminació dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. De fet, dins del sector se'l coneix com el mestre de la llum.
Amb el Manel Huerga havíem fet una pel·lícula que es deia Gaudí, també en falsos documentals, i em va cridar per dirigir la il·luminació de les cerimònies. M'ho vaig plantejar com una pel·lícula, no? Com una gran superproducció, en realitat. Va ser molt, molt interessant.
Podeu recuperar l'entrevista en Pla de Vall a la web de Ràdio Sabadell.
La Cava acull aquest vespre el primer concert de l'any amb Manu Guix. Tot era fosc. L'espai de l'Hotel Urpí s'estrena aquest 2022 amb un concert íntim en què el músic vol que el públic sigui el protagonista del recital. Serà a 8:45 i a l'eix queden molt poques entrades a la venda.
Així és, Karen, el músic i compositor barceloní presenta un format de piano i veu en què vol que el públic s'impliqui i se senti com el menjador de casa. En una entrevista en què també ha explicat que ve moltes ganes després d'un període de confinament que ha passat per la Covid-19, explica com serà. Són declaracions al programa Al Matí.
És aquest format absolutament proper, on estic jo sol amb un piano i passem una estona plegats, una hora i mitja junts, on accepto tota mena de peticions, la gent em diu el que vol sentir, jo ho toco, i és un concert absolutament obert, que cada concert és diferent, i el que més m'interessa o el que pretenc aconseguir és que el públic que ve a veure'm doncs, se senti partícip i protagonista, no? Perquè seran ells una mica els que aniran triant el repertori.
Guix, que prepara un nou disc cap al març, no desvelat s'inclourà cançons noves en el seu concert de Sabadell. Per ara està a punt de veure la llum el seu segon single de l'àlbum després que el 2021 presentés Seguirem. Trobarem sempre la sortida.
Somos Borges y Gabriel García Márquez. Te voy a pegar.
Aixecava veient que l'univers no estava ple de dones, sinó de drag queens.
El rol no me da de comer, però me paga algunas que otra cena.
No fugis del fantàstic, perquè la realitat supera la ficció.
Quimèric, amb Karin Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
A Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Ministeri de Seguretat Social planteja quotes d'autònoms segons els ingressos.
A la tarifa plana es mantindrà. La gran novetat seria l'aplicació de 13 trams per cotització. Les quotes oscil·larien entre 184 euros al mes de rendiments mensuals inferiors a 600 i al voltant de 1.267 per aquells que superin els 4.050 de facturació.
La Fundació de Caixes d'Estalvi calcula que la inflació superarà el 5% durant els primers mesos de l'any.
És un escenari central de previsions que preveu que baixi també el preu de l'electricitat i el petroli per a finals d'any. Al desembre, però, s'espera una taxa del 0,6% 3,5% de mitjana en tot l'any i el 3,7% davant del 0,4 i un 2,9 respectivament a les anteriors previsions.
El comissari europeu d'Agricultura ha defensat la qualitat dels productes càrnics de l'estat espanyol.
Tot plegat després de la polèmica generada per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre les macrogranges. El comissari ha remarcat que no hi ha cap raó per dir que la carn espanyola és de menys qualitat i ha afirmat que compleix amb els mateixos estàndards de producció de la resta d'aliments que es fan a la Unió Europea.
Un estudi identifica el virus d'Epstein-Barr com a causant de l'esclerosi múltiple.
Una infecció per aquest virus, també conegut com a mononucleosi o malaltia del petó, podria desencadenar la malaltia neurodegenerativa, però encara es desconeixen altres factors determinants. Investigadors de l'Escola de Salut Pública de Harvard van realitzar un estudi entre més de 10 milions d'adults joves en servei actiu a l'exèrcit dels Estats Units i van identificar 955 diagnosticats amb esclerosi múltiple durant el seu servei. Els resultats indiquen que el risc de desenvolupar la malaltia va augmentar 32 vegades després de la infecció de l'Epstein-Barr, encara que només li succeeix a una minoria de persones.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron atén en un any més de 300 menors víctimes de violències, la majoria sexuals.
El perfil de la pacient és una nena de 9 a 10 anys o un adolescent i el 65% dels casos les agressions tenen lloc dins de l'àmbit familiar. La majoria de menors, que arriben al 81%, ha patit algun tipus de violència sexual. A més, el 30% dels pacients pateix seqüeles en forma d'estrès posttraumàtic i presenta records intrusius, un estat emocional negatiu persistent i dificultats per dormir o malsons.
Esports.
El centre d'esports continua rastrejant el mercat a poc més de dues setmanes perquè es tanqui. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I tot i que la prioritat és un central esquerrà, en els pròxims dies podria haver-hi novetats a la davantera.
Sí, comencem per la defensa. El club vol accelerar l'operació del central esquerrà i Cristian Galas és el favorit a les travesses, però a l'espera de si fructifica o no, la direcció esportiva està estudiant alternatives per si es compliqués. I com dèiem, també hi ha sobre la taula reforçar la davantera i la idea és incorporar un jugador amb fitxa sub-23 que arribés en forma de cessió. Per la seva part, el pròxim rival dels arlequinats, el Betis Deportivo, ha anunciat oficialment aquesta tarda el fitxatge d'Abdul Bandaogo, migcampista procedent de la Balompédica Linense.
El duel contra el filial verd-i-blanc tindrà lloc dimarts a 8:15 del vespre i el Sabadell ha tornat avui als entrenaments.
I una de les novetats ha estat Facu García. L'argentí, lesionat les últimes setmanes, ha fet part de la sessió amb el grup, però no arribarà a temps pel partit contra el filial bètic. A aquesta hora, per cert, està previst que la Federació Espanyola anunciï els horaris de les pròximes jornades, però de moment no hi ha cap publicació en aquest sentit.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord tanca diumenge la primera volta visitant el Vic, amb la necessitat de sumar tant sí com no. Tres derrotes consecutives han tornat a deixar el conjunt de Can Uriac en zona de descens.
Per la seva part, els osonencs són cinquens del grup, però tampoc passen pel millor moment, ja que han caigut en dues de les últimes tres jornades. Arrau Rubió, lateral dret arlequinat, té clar que hauran de treballar al màxim per esgarrapar algun premi.
Bastant, la veritat, bastant físics. El camp també és un camp molt dur, molt gran. Tocarà córrer moltíssim, molt més. Al final, un bon equip. També el pressupost, òbviament, és molt més alt. Jugadors són bons. S'haurà de córrer i ficar-hi ganes i empeny.
L'enfrontament a terres biguetanes, que es perdrà el defensa Òscar Jaén per sanció, arrencarà demà a les 4 de la tarda.
Obrim bloc poliesportiu amb motor, dia emocionant a l'Aràbia Saudita per Sergi Giral. Per primera vegada, el copilot sabadellenc ha creuat la línia d'arribada al Dakar Clàssic i, a més, ho ha fet com a sisè classificat a la general.
En aquesta última etapa, amb final a Gidà i únicament amb dos trams de regularitat, Giral i el seu pilot, el Toyota Land Cruiser, Chevy Piña, han estat tercers i han acabat recuperant el terreny perdut ahir. Sisens, com dèiem, a la general definitiva de clàssics i tercer calaix del podi a la categoria H1. A l'arribada, el sabadellenc només podia expressar emoció.
No tinc paraules per descriure el que he viscut. Per passar la línia de l'últim tram ha sigut una sensació única. Després de més de 6.000 quilòmetres, tot el que hem patit, tot el que ens han jugat, amb 33 trams que hem fet, bueno, una passada.
Pinya i Giral han guanyat 4 de les 12 etapes disputades en aquest Dakar Clàssic.
Canviem de qüestió. Magué Estefans ha visitat aquest migdia els estudis de Ràdio Sabadell. La waterpolista de l'Estralpool Natació Sabadell ha viscut un 2021 màgic. Medalla d'or als Jocs amb els Estats Units i escollida com a millor jugadora del món.
El passat 17 de desembre, la nord-americana va rebre a Abu Dhabi aquest guardó i ara el club pot gaudir de la seva qualitat en la que és la seva segona etapa a Calllong.
Jugamos un deporte del un equipo. y soy una persona de equipo. Yo tengo una familia grande y mi primer valor siempre es equipo, equipo, equipo. Entonces, es súper guay para recibir este premio, pero también es un poco raro porque no puedo hacer nada sin mis compañeros de equipo y mis entrenadores. Entonces, también es... Estoy feliz, pero es más o menos una representación del equipo que yo tengo.
Stephens és l'única jugadora, juntament amb Melissa Seidemann, que ha guanyat 3 ors als Jocs i a Tòquio va batre el rècord de gols amb 56 dianes en una cita olímpica. Ara ja centrada en el club, l'objectiu serà conquerir de nou l'Eurolliga malgrat tots els canvis que hi ha hagut a la plantilla, igual que fa 3 temporades amb ella a l'equip.
Es un equipo muy diferente, pero también por eso yo quise volver. Porque si es lo mismo equipo, ¿qué es el reto? ¿Sabes qué es el reto? Pero ahora hay un gran reto. No tenemos lo mismo equipo y mira, sin Bea y Annie y Kylie, probablemente 3 de los mejores jugadores en el mundo.
Demà a 3:15, per cert, partit de Lliga Calllong davant l'Escuela Zaragoza. El masculí de la seva banda visita el Catalunya a les 6 en 2 duels a priori assequibles.
En handbol, aquest cap de setmana reprenen les competicions dels principals equips sabadellencs. Al carrer Bocaccio, l'Oar Gràcia femení rep l'Almassora demà a les 6 en un duel directe per la part alta de la divisió d'Honor Plata.
Les gracienques són sisenes i es troben a 4 punts de les castellonenques, segones amb un partit menys. Guanyar seria vital per les de Carol Carmona per apropar-se a la zona de fases d'ascens i, com recorda l'entrenadora, també està en joc la Baraix, ja que la primera volta l'Oar va perdre només d'un gol.
És molt important perquè si nosaltres volem estar el més amunt possible, aquests detalls compten molt. Si està a la zona mitja de la taula de la classificació, estem allà amb punts ajustats, es notarà molt els gols. I nosaltres anirem primer a guanyar el partit i si podem a demostrar que podem també capgirar el gol a Beraix.
El masculí no juga, ja que el partit de Primera Nacional contra el Sant Cugat s'ha posposat. El Creu Alta Sabadell en vol, cué de la categoria sense cap punt sumat, rep el Banyoles, conjunt que marca la salvació amb 9 punts. Guillem Bosch és jugador dels Arlequinats.
Encarem el partit amb moltes ganes, ja que abans de les vacances de Nadal estàvem en molt bona dinàmica. Sí que els resultats eren derrotes, però el treball estava molt bé, durant la cara en tot el partit, cosa que en l'inici de temporada no fèiem, i la dinàmica era molt bona, i estem amb moltes ganes.
Diumenge, a 2:15 del migdia, arrencarà l'enfrontament a Cal Balzac.
Més qüestions en format més breu. No deixem encara l'handbol perquè els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Terrafeta debuten en victòria a l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia.
La selecció espanyola es va imposar ahir per 28-26 a una combativa República Txeca. Gómez va contribuir amb 4 dianes, sent el segon màxim golejador de l'equip, mentre que Terrafeta va estrenar el seu compte particular en una gran cita amb la selecció absoluta, amb un gol a l'inici de l'enfrontament i una actuació més que destacada. Demà a 8:45 i també a Bratislava, segon partit d'aquesta fase de grups davant Suècia.
En voleibol, el Natació Sabadell femení torna a l'acció Superliga 2 dissabte a les naus davant del Sant Just.
Un d'aquells partits en què les d'Alberto Avellaneda, penúltimes a la taula, tenen opcions de puntuar. La capitana nedadora, Ana Jiménez Morcuende, espera començar la segona volta amb bon peu.
Crec que serà molt diferent que el de la primera volta. Al final va ser el primer partit de Superliga 2, molts nervis allà. En aquest cas serà les naus, serà casa nostra, ja portem molts partits, ja tindrem molta més confiança i estic segura que serà molt diferent.
Demà a les 6 arrencarà el partit a les naus.
En ciclisme, David de la Cruz ha provat per primera vegada el túnel del vent a Milà.
El sabadellenc ha fet una visita fugaç pel nord d'Itàlia després d'una estada al sud de França enllestint la pretemporada. Als seus 32 anys, per primer cop el d'Espronceda ha fet un test en el túnel del vent com a assaig general per saber la seva eficàcia com a ciclista i millorar la seva posició sobre la bicicleta a les contrarrellotges. El sabadellenc torna avui mateix de Milà i demà passat quedarà concentrat a Calp, Alacant, amb el seu nou equip, l'Estanà, abans de debutar la temporada a la Comunitat Valenciana.
I en futbol sala, el Safa Nosda cau eliminat de la Copa Catalunya masculina de forma contundent.
El conjunt sabadellenc que milita segona catalana no va tenir cap opció contra un tercera nacional com és el Montcada i va cedir per un clar 0-8. Al descans, el duel estava gairebé vist per sentència amb el 0-4 favorable als visitants. A l'espera que entrin en competició Club i Pia, l'únic representant de la ciutat a la tercera ronda serà el Grup Zarraona.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 14 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.